Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Avui us volem presentar el projecte Coopera, de relleu agrari, que impulsen les cooperatives Covides Entrem i Actua, una idea pionera gestada aquí al Penedès que ara volen estendre arreu del país. En parlem amb el coordinador del projecte, el Ramon Masip. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya la Carina Leal d'Entrem. Benvinguda.
Bon dia.
Ara heu presentat en Societat Coopera fa uns dies, unes setmanes, però aquesta llavor comença a germinar fa un parell d'anys. Expliqueu-nos l'origen de tot plegat.
Doncs això venia a partir d'una necessitat que es va trobar a Covides, en el qual molts dels seus socis, pagesos, doncs cada cop eren més grans. A mesura que et vas fent gran, doncs hi ha feines que les pots anar fent, però n'hi ha d'altres que cada cop et costen més, que se t'allarguen, i van parlar amb Entrem per veure si podíem ajuntar doncs, una necessitat de llocs de treball, de feina d'Entrem, amb aquesta falta que trobaven de poder preparar mans per treballar doncs, bàsicament amb collita. Entrem, van creure que valia molt la pena, per perfil van veure que potser hauríem d'anar a buscar un altre tipus de persona, i es va ficar en contacte amb Actua, que ja hi treballaven. Es va fer una primera prova de fer grups durant la collita i va resultar que va funcionar molt bé. A partir d'aquí, com que la necessitat hi era i les inquietuds hi era, les tres cooperatives van fer un pensament, van dir, mira, això que hem fet puntual per la collita, per què no anem treballant i anem veient, perquè el problema hi és, i sabem que el problema de relleu generacional hi és, aviam si podem millorar i perfeccionar-ho. I així ens ha estat. I aquesta, diríem que és la llavor d'on surt el Coopera fa, doncs sempre diem que fa un parell d'anys, perquè va ser, em sembla, la primera collita que es va fer, però tinc entès que d'abans Covides ja tenia un pla d'un banc de terres, ja portaven temps amb aquesta reflexió i amb Entrem portaven ja temps treballant, oi?
Sí, la veritat, amb Covides ja portàvem temps treballant amb altres projectes. Llavors, quan ens van venir amb aquesta necessitat, nosaltres la finalitat d'Entrem és crear i generar ocupació per persones amb vulnerabilitat, vam veure molt interessant poder connectar, no?, aquestes necessitats de les persones amb les necessitats al territori, però sí que fent un primer anàlisi vam veure que aquí hi ha demanda de mans de treball, i en aquell moment nosaltres pel perfil que teníem no la podríem cobrir, però sí que podíem fer un projecte o podíem parlar amb altres entitats com és Actua, que podrien tenir aquest perfil més adequat per a aquella necessitat concreta. Es va fer aquella prova pilot amb aquell estiu, i a partir d'aquí es va veure doncs, que, bueno, que es podria fer un projecte més gran, un projecte per donar una resposta més integral a tots aquests pagesos i a aquesta necessitat que tenia aquí al territori.
És clar, com ara comentàveu, i aquí també ho havíem explicat, Covides ja havia intentat trobar solució a aquest problema de relleu generacional i havia impulsat un banc de terres, però Coopera va molt més enllà, és un projecte integral, perquè el banc de terres no va acabar de funcionar.
No, en el Penedès les terres que tenim, si són bones, tenen demanda. Seguim la part de viticultura, la part de cava té tirada, i llavors és difícil trobar alguna terra per portar. Sí que hi ha puntes, hi ha remanents, hi ha una miqueta de terra que potser sí que la podries agafar, però sol ser la menys productiva o la més difícil o la que requeriria una miqueta més de treball. Llavors ens vam trobar, doncs, que es va trobar Covides, que sí que el banc hi és, de fet hi ha bastants bancs a Catalunya amb bancs de terres, i la Generalitat els té detectats, molts d'aquests bancs de terres, d'aquestes terres que poden tenen valor o que poden arribar a tenir valor i tornar a ser productives. perquè sí que també s'ha detectat que s'està perdent part d'aquesta terra productiva per aquesta falta de relleu. Si no és prou bona o està en un lloc prou bo, s'acaba perdent i acaba doncs ermutant-se i convertint-se en bosc i la perdem, i és territori que estem perdent i és valor que estem perdent a Catalunya. Llavors la part aquesta del Banc de Terra sí que tenia un sentit en el seu moment, som hereus d'aquest Banc de Terra, però clar, al final ens en vam adonar que el que era important eren les persones, més que la terra és important, però també era important que trencar una miqueta amb aquests oligopolis que s'estaven creant, de que cada cop les terres, partint del Penedès, que és el que coneixem més, estan en menys mans. I això pot arribar a ser un problema. També sabem que per poder sobreviure com a pagès, cada cop necessites més terres, perquè els costos cada cop són més elevats i el benefici que en treus, els preus estan igual o pitjor que fa 10 o 15 anys. I aquest any encara ha sigut molt pitjor amb el tema del míldio. Nosaltres no ens ha afectat el Covid, ens ha afectat el míldio. Hem tingut la nostra pròpia...
Una campanya molt dura, oi?
Duríssima, duríssima. I llavors ens trobàvem amb això, que havíem de trobar alguna eina que permetés, com a mínim, que hi hagués una opció diferent a no cedir les terres amb els grans. Poder seguir mantenint i creant aquests petits nuclis agrícoles, petites com cooperatives o petits grups, que permetessin que aquestes terres se siguessin posant en valor sense caure amb la producció de massa. I d'aquí coopera, doncs, a partir d'aquesta formació de persones, es va veure que hi havia una opció, que hi havia una possibilitat de fer-ho.
Clar, per una banda, el que comenta el Ramon és, clar, és donar aquesta resposta a aquestes persones que tenien aquestes terres, i per l'altra banda complir amb la missió nostra de les dues entitats, no? Que és poder oferir a les persones que acompanyem un lloc de treball, una formació, i anar-los acompanyant perquè puguin trobar feina i formar-se, capacitar-se per tenir una millor qualitat de vida. Llavors, era un projecte que ens donava resposta tant a les persones propietàries d'aquestes terres i la necessitat que tenien, com amb les persones més vulnerables i més afectades per la situació actual. I bueno, era el projecte, al final ho enllaça tot.
Sí. I molt més ambiciós, no? Perquè pal·lia aquests dos fronts, el del relleu generacional al camp, i pal·lia també aquesta manca d'oportunitats per a aquestes persones en risc d'exclusió social. Per tant, el projecte creix i és molt més integrador, com dèiem.
De fet, en pal·lia tres.
Quina és la tercera?
Que ens va sorgir a partir de... Vam començar a treballar-ho bé ara, a partir del gener. Doncs hi ha un altre perfil que no s'hi havia pensat, que és el dels joves pagesos, que es volen dedicar a la terra, però perquè tenen, doncs, perquè la seva família té poques terres, no tenen terres suficients, amb el volum que tu necessites per poder viure, els era molt difícil poder-s'hi dedicar. Havien de dedicar-se, doncs, o anar per tercers, o... però es trobaven que s'hi volien dedicar, però s'hi costava molt, també per una hipertecnificació, cada cop és més complexa, el tema de la regulació de contractacions, temes, doncs, de registres fitosanitaris, de d'uns, de danys, etc. Cada cop és com més complexa. Llavors, des del Coopera, que diuen, com que nosaltres hem de fer aquests equips, hem de formar aquestes persones, per què no fem, contractem temporalment quan ens fa falta aquests joves pagesos, perquè ens facin de cap de colla i de formadors. De tal manera que, a la que entren dintre del projecte, els anem compensant, els anem contractant, i això, doncs, fa que el seu sou els permeti arribar a final de d'any i puguin dedicar-se a l'agricultura, que és el que volen. I a nosaltres ens va molt bé també perquè fan com de baula dintre del que és el relleu cultural, que també és molt important dintre del projecte.
Què és el relleu cultural? Com l'entens?
Com l'entenc? Per temes de, potser, d'idioma, de falta d'haver nascut. Abans els pagesos veníem de pagès, per dir-ho d'alguna manera. I l'avi ensenyava el pare, i el pare amb el net, i el net pujava, doncs, sabent que la serra amb la qual tu apodes es diu xerrac. No és una serra pequeña o una serra petita. És el xerrac. Per facilitat, moltes vegades, el que es fa és porta'm la serra. I el que estem intentant, com que aquests perfils que nosaltres, d'aquests joves pagesos que et comentava, sí que han après a dir xerrac, els diem, no, es diu xerrac i han d'aprendre xerrac, perquè la funció final nostra serà que aquestes persones que hem format acabin treballant per altres pagesos. I quan parlin amb aquests pagesos han de parlar el seu vocabulari.
De tu a tu.
Ah, exacte. Tenint aquest vocabulari, tenir aquest coneixement cultural, que si és de jove a jove és molt més simple que si és de persona gran a persona jove. I a més amb totes les característiques de les persones amb les quals treballem. Llavors, una mica obliguem, o obligar és molt lleig la paraula, però sí que...
Animeu.
Animem molt a que hi hagi aquest relleu i que, doncs, ens van contactar fa un temps per cavar soques de ceps, doncs això es fa amb una eina, que ni jo ho sabia, que és la pioixa. Doncs els nois van aprendre que per fer aquesta feina feia falta la pioixa, que és una eina especial per cavar les soques del ceps. I és molt maco, també, que puguem seguir mantenint tota aquesta part cultural.
Han anat sortint termes i feines com cavar soques, veremar... Quins serveis ofereix Coopera? Quina és la carta de serveis?
Bàsicament, qualsevol feina per la qual ens puguin contractar. Clar, bàsicament estem parlant de verema, que és amb el que vam començar. Hem fet poda amb vinya, poda amb olivera i poda amb fruiter, amb presseguer. Esporga, per aclarir, per exemple, fruiters, ara també ho farem. Pujar ferros o fer ferros dintre d'emparrar, lligar ceps, qualsevol feina. Temes de tractorista, hem donat algun servei, però de moment el fan els encarregats, diguem. Encara no hem pogut formar. Si has de formar amb algú en tema de tractorista, que ja necessites una formació més reglada, és molt més complexa. Però sí, tota feina que es pugui fer en el camp, estem oberts. Tema de serveis agroforestals. Ho tenim allà. Ho hem començat a treballar. No hi hem entrat molt perquè també és un altre món. És un món d'una complexitat que, mira que hem anat rascant, hem vist que en temes d'eina, de formació, de maquinària que necessites, és més complexa. Però sí que per poder, doncs, fer arreglar camins de pas, desbrossar marges o vores de camins, això també ho hem fet. Temes de jardineria no, perquè entrem ho fa fantàsticament, llavors és una feina que ja fan ells. Però sí, qualsevol feina, diguem, no molt tècnica del món de l'agricultura, i el que sempre animem és, si tu tens una necessitat, parla amb nosaltres, que nosaltres venim, ho valorem, i segurament arribarem a un acord de poder-vos ajudar.
I Carina, pel que fa al perfil d'aquests joves que s'estan formant i estan començant a fer aquests primers treballs, sí, què ens diries?
Doncs, per començar, són joves, però també són persones que no només atenem a joves, atenem també persones amb discapacitat i persones amb una problemàtica social familiar que venen derivades a serveis socials. És un col·lectiu ampli. A partir d'aquí, doncs, són persones que venen a alguna de les nostres entitats, derivats d'algun centre, d'algun servei de serveis socials o servei de salut mental, en els quals fan una demanda de formació, d'ocupació o de feina. A partir d'aquí, a aquestes persones els hi fa un acompanyament, un pla de treball, marquen uns objectius laborals, i si el perfil agrari és el seu perfil, llavors poden entrar amb el Coopera i fent les formacions i aquests treballs per acabar-se de formar. L'objectiu sempre amb les persones és el mateix, és capacitar-les, formar-les i que el seu pas, i que sigui un pas l'estada amb nosaltres, l'estada amb el Coopera, amb aquest projecte en particular. Un pas fins que ells trobin, estiguin suficientment preparats perquè aquests pagesos, aquests propietaris els puguin contractar de manera directa perquè ja tinguin aquests coneixements. O sigui, és un pas, és un pont.
Una fase.
Sí, una fase.
Ramon, una cosa que m'ha cridat l'atenció és que només treballeu amb agricultura ecològica?
Sempre que sigui possible.
Però és una prioritat per vosaltres?
Sí, és bàsic per nosaltres. Som ferms defensors de l'agricultura ecològica, del comerç de proximitat, de l'economia social i solidària, i volem que el Coopera aporti una miqueta més que no només el fet de recuperar i produir. La intenció és produir millor, i la intenció és recuperar territori, i la millor manera de recuperar territori és a través de l'ecologia, això ho tenim molt clar. Com et deia, sempre que sigui possible, per exemple, en presseguer, és molt complexa. és molt complexa. Llavors, segurament, la finca de Cala Marieta, que és una de les que hem agafat amb préssec, ens costarà. Ho estem valorant, però inclús des dels serveis tècnics ja ens diuen que si volem collir alguna una mica de condicions, que de moment no ens hi fiquem. Tota la resta que anem agafant, sí que fem nosaltres la transició a ecològic, fins al punt de que sigui certificat CCPAE i puguem generar un producte que pugui entrar dintre de les xarxes de comerç ecològic.
Aquesta transició són un parell d'anys, si no recordo tres. Malament, tres. Per tant, entomeu els projectes amb un horitzó a mig termini.
Exacte. No pots fer-ho d'una altra manera, és pagesia. És a dir, i de fet, el que ens estem trobant és que moltes de les finques que hem anat a mirar, algunes les hem hagut de descartar, evidentment, doncs perquè no eren prou correctes o prou productives per nosaltres, ens anaven bé. D'altres que sí que hem agafat, com per exemple el camp de 300 oliveres a Constantí, que tot just ara la setmana que ve les anem a podar, doncs porta 3 anys que no se'ls hi fa res. Amb olivera doncs, la pots recuperar, però ja contem que durant 3 anys no produirem. Fem un primer any de poda de recuperació, un segon any de poda de manteniment i el tercer any ja serà de poda de producció. Sí que podem anar collint algun fungera com vagi l'any. Però tenim aquest hàndicap, que és aquest, de moltes de les finques que estem trobant. És a dir, quan hi ha aquest relleu generacional, diguem, normalment nosaltres arribem tard, per dir-ho d'alguna manera. Som l'última opció i ens trobem camps que, doncs, que ja fa un any o 2 anys que no s'estaven treballant. Llavors això ens implica tenir que fer tota aquesta recuperació. Per tant, anem a mig llarg termini.
Ara parlaves d'aquestes oliveres de Constantí, per tant, ja esteu sortint més enllà del Penedès.
Sí.
Segona fase, ja.
De fet, sempre diem que el projecte Coopera estava pensat en 4 anys, 4 fases, i el primer any ja se'ns ha comprimit tot, perquè ens n'hem adonat que la necessitat del territori és terrible, és total. I sense haver sortit, ja ens havien arribat oportunitats fora del Penedès, que tampoc estàvem com per deixar-les anar. Al final, sí, és el que diem, o t'ho creus o no t'ho creus. La necessitat hi és, Coopera és un projecte que neix amb una base molt sòlida, amb 3 cooperatives molt consolidades en el territori i que fan molt bé la seva feina des de fa molts anys, les 3 creuen en el projecte, doncs bé, doncs som-hi. Quan abans puguem estar formant a persones, més èxit tindrà el projecte. S'ha d'assumir una part de cost, com en deia, de ficar tot això en funcionament, que tardarà un temps, però es va creure des del Coopera que valia la pena intentar-ho.
Carina, convençuts?
Molt convençuts, sí. Al final el projecte dona oportunitats a l'agricultura, a la recuperació, a la cultura, com deia el Ramon, i a les persones amb necessitats de formar-se i tenir un perfil, un objectiu laboral proper i amb alguna... I amb esperança de futur, tal com està ara mateix la situació actual, potser aquest sector, doncs, bueno, per aquí es veu una línia, no?, de treball a seguir.
Per part nostra ens ha agradat molt posar els micros a la vostra disposició i conèixer i compartir i fer d'altaveu d'aquest projecte tan fantàstic, Coopera. Us desitgem molta, molta sort i ens agradarà que torneu d'aquí un any i ens seguiu explicant com avança, com madura.
Molt bé, doncs així farem, i tant.
I tant, tornarem. Una última crida, hem ficat una web que és coopera-agrari.com per si algú vol seguir informant-se, i que estem oberts a que si algú coneix terres que estiguin en disposició, que vegi que s'estiguin perdent, que contactin amb nosaltres, sisplau, o que vulguin, requereixin de serveis agraris, que es fiquin en contacte amb nosaltres, que estem per escoltar a tothom i intentar ajudar a tothom que ho necessiti.
Moltes gràcies, Carina i Ramon. Sort.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I ara volem com un àguila, Fly Like an, Eagle, que canta Sil, fins 11:15, perquè tenim cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. Into the future.
Into the future. So I'm on fire like an eagle. To the sea.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, les notícies del Penedès en xarxa. Repassem l'actualitat penedesenca.
La quarta onada de la Covid no està afectant de manera intensa l'Alt Penedès Garraf. En aquests moments, segons explica el gerent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, la situació és d'una certa tranquil·litat pel que fa a l'afectació de la Covid-19. El doctor Josep Lluís Ibáñez apunta que la setmana passada la situació era diferent, ja que van tenir un cert repunt d'ingressos que els va portar a desprogramar algunes intervencions programades, però que aquesta setmana han recuperat la normalitat. Considera que si la situació es manté fins a mitjans de la propera setmana es podrà dir que la quarta onada de la Covid haurà passat. Ibáñez explica que en aquests moments noten una certa pressió, per exemple, a la UCI del Garraf, on tenen 12 malalts ingressats, dels quals 6 són de Covid. Per l'Hospital de Vilafranca la pressió és també per mirar d'anar recuperant l'activitat assistencial no Covid. En aquest sentit, però, remarca que es trigarà encara un any en poder recuperar el que s'ha anat ajornant aquests mesos. En relació encara al coronavirus, el 17% de la població de l'Alt Penedès ja ha rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid. El 17% de la població alpenedesenca ha rebut ja la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus i el 5,4% ja té la pauta completa. Per col·lectius, el 92% de les persones de les residències ja estan immunitzades i més del 72% del personal de les residències, atenció primària i dels hospitals. El 67% de les persones dependents i el 34% dels majors de 80 anys. En total, a la comarca hi ha 18.611 persones vacunades amb la primera dosi i 5.660 amb les dues. Amb tot, les dades de la pandèmia a la comarca són preocupants, amb un risc de rebrot a l'alça i que supera el 335 i 18 punts més que la setmana passada en una comarca que ha comptabilitzat 297 defuncions per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, segons dades de Salut. La Bisbal del Penedès adjudica les obres de rehabilitació del poliesportiu municipal. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat l'adjudicació de les obres de rehabilitació de la primera fase del poliesportiu municipal a l'empresa M&J Grues S.A. per un import total de més d'un milió d'euros. Les obres contemplen la construcció d'una edificació annexa al pavelló amb una superfície total de 364,60 metres quadrats que va unida al pavelló on actualment hi ha les barbacoes. Aquest nou edifici és d'una sola planta i conté un porxo d'accés, el vestíbul per accedir a les grades, l'administració i control d'accés, els serveis higiènics per al públic, els dos vestidors per als equips, el vestidor dels tècnics i àrbitres, la infermeria i el local de neteja, entre d'altres. I acabem a les cabanyes explicant-vos que demà al matí es podrà visitar l'església de Sant Valentí. El temple és del segle XIII i es va construir sobre les restes del mosaic d'una vila romana. Sant Valentí de les Cabanyes és un dels primers assentaments de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem a Catalunya. Com a orde militar, els seus membres eren frares i militars que es regien per principis religiosos i així els vots ordinaris d'obediència, pobresa i castedat afegien el vot de servir a les armes. L'interior de l'església amaga uns interessants frescos medievals i iconografia que ajuda a introduir els visitants dins la creença de l'època i a comprendre la presència de Sant Joan Baptista, advocació dels germans hospitalers. Per aquest dissabte la visita es podrà fer en dos torns, a les 11 o bé a les 12 del migdia.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa.
Avui a l'agenda al detall un parell de propostes per aquest cap de setmana. La primera és un mix entre agenda i esports, ja que des de fa uns mesos s'està fent gimnàstica a la platja de Coma Ruga, a més de marxa nòrdica. perquè ens expliquin més coses, ens n'anem a Domenys Ràdio, on saludem la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui a l'agenda anem a parlar d'activitats, però de gimnàstica. I és que el Vendrell, com us anem dient cada dilluns i cada dijous, n'estan fent gimnàstica a la platja. I per això avui en tenim a la regidora de Turisme, de Platges, a la Bàrbara Peris. Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes. Molt bé, molt bé.
Déu-n'hi-do que no pareu a Turisme i ara amb el tema de gimnàstica i d'altres coses que n'esteu fent.
Sí, sí, sí. Ara s'estan fent la promoció d'activitats a la platja, de turisme saludable, de turisme en espais oberts, turisme i natura, turisme i esport, i primavera, estem fent dissabtes marxa nòrdica, tonificació i pilates a la platja. La marxa nòrdica a la platja en el passeig marítim i així, i també n'hi ha dies que fan les rutes saludables, que són uns passejos des de l'oficina de turisme fins a les madrigueres, i després fan una xerra a les madrigueres. Ara aquestes activitats estan una mica restringides, és necessari demanar cita prèvia i apuntar-se als dilluns, a partir de dilluns, i pel dissabte, perquè amb el Procicat només poden assistir 5 persones i el monitor. Llavors han de respectar aquestes normes, s'ha de tenir molta cura, perquè el que volem és anar endavant i que d'aquí un mes ens diguin que podem tenir grups més grans i fer més activitats. Llavors hem de ser molt curosos i respectar totes les normes que ens implanten des del Procicat, i va molt bé, la gent està molt contenta, té moltes ganes d'activitat, moltes ganes d'esport. A més, en un espai obert, com és les nostres platges, que tenen una qualitat molt bona, i bueno, estan sent molt ben rebudes i esperem poder ampliar una mica més endavant.
Escolta, l'altre dia, bueno, ja com he comentat quan saludava la Sílvia, cada dilluns i cada dijous nosaltres parlem de la gent d'aquí de la comarca del Baix Penedès, i jo cada cop que sento i dic un euro, em sembla fantàstic, perquè és una manera molt maca d'incentivar aquest esport, a banda del turisme, a les nostres platges d'aquí del Vendrell. Clar, 5 persones ara sembla molt poquet. Aleshores, ràpidament, quan ho diem, per exemple, els dilluns, la gent que s'apunti per WhatsApp al 670-019-171, i si ja estan les places reservades, quin és el procés, com funciona?
Bueno, les meves companyes agafen el nom d'aquestes persones i fan una llista d'espera, ¿vale? A més de per WhatsApp, també poden trucar a l'oficina de turisme, el 977-68-00, no me'n recordo els últims números, però està a totes les pàgines de turisme,
sí.
Per Instagram també, per les xarxes socials, Instagram, Facebook, que són molt actives les meves companyes de turisme, i bueno, poden posar-se a la llista d'espera perquè n'hi ha molta gent que els surt qualsevol imprevist i llavors no venen a les classes. I com que la pena és això, que només poden ser 5 persones, doncs volem aprofitar i omplir les classes. A més, que el que dius, no? Que l'euro és significatiu, no? És per donar una mica de compromís i de valor.
Clar.
Perquè aquestes activitats es desenvolupen en col·laboració del Consell Esportiu. S'ha de valer més d'un euro, però és igual. No és el valor econòmic, sinó el valor a nivell salut, a nivell integració, sociabilització, coneixement del territori i totes aquestes coses. I bueno, després per estiu el que volem és, si el Procicat ho permet, ampliar les places. També ho permet el Procicat, s'ampliaran les places. I a més, doncs fer més activitats. Ara, també fer zumba, que s'ha hagut de cancel·lar, perquè demanava molta gent i sabia mal dir a uns que sí i altres que no. També volem este estiu fer gimnàstica al riuet. Hem demanat autorització a la Generalitat per poder fer activitats al riuet, esportives, i en un començament ens han donat autorització, perquè nosaltres hem de demanar perquè la platja no és nostra. Llavors hem de demanar permís per fer aquestes activitats. I a més, ara només es fan dissabtes, però per l'estiu, si tot ho permet, si no n'hi ha cap contraindicació, per dir-ho d'alguna forma, serien activitats de dilluns a divendres. També es vol fer un dia a la tarda, per la gent que no pot anar als matins, i també un dissabte, però tot depèn de les restriccions que n'hi hagin.
Clar.
I bueno, sempre són molt ben rebudes les activitats de gimnàstica i d'esport.
Clar, és que abans de l'entrevista ho parlàvem tu i jo, que ara s'ha posat com molt de moda l'esport lliure, no? A l'aire lliure, però la veritat és que és un goig. A Banyeres està fent ioga, que ho comentàvem al parc del Patufet. Ara, bueno, vosaltres ja porteu setmanes fent-ho i em sembla meravellós, eh? Perquè primer és una forma de conèixer el territori, que moltes vegades ens tanquem a casa i no sortim, i ara amb totes les mesures i restriccions que tenim malgrat la pandèmia, doncs la veritat és que sembla que ens han obert un món molt desconegut.
Sí, sí, i tant, que tenim espais a l'aire lliure, que tenim, com ja dèiem, fa uns quants dies quan parlaven de l'Open Natura,
sí,
que el nostre territori, ja no només les platges que tenim com a Robles de Sant Franca, sinó tota la comarca, no?
Sí.
Els camins que tenim per Albinyana, per Banyeres, per la Bisbal, per tot arreu, es poden fer moltes activitats. Nosaltres volem promoure més activitats, a vegades no arribem tan lluny per el tema de que la gent té un temps acotat.
Clar.
I també té una capacitat física X, però el bo seria això, fer una xarxa de salut, de natura i d'esports a l'aire lliure dirigit, perquè tenim un entorn molt adient per a aquestes activitats. Tenim camins, tenim platges, tenim boscos, tenim de tot. I això ho hem d'aprofitar i hem d'adonar-nos que som privilegiats. Tota la comarca, eh? No només
al Vendrell. I a més el tema de marxar nòrdica em sembla molt, molt interessant, que també la pròxima data que hi ha en marxa serà el 24 d'abril i es fan dos grups, no?
Sí, però penso que el cap de setmana, aquest cap de setmana també tenim, eh? Ara estic una mica despistada, però cada cap de setmana
cada
es fa marxa nòrdica. Sí.
Vale.
I es fan dos grups, el que sí que abans començaven a les 10, però com que és una activitat que porta més ritme, si no m'equivoco, l'han avançat una mica per començar no a les 10, sinó a les 9, perquè si no el grup que sortia de 11 a 12 passava molta calor.
Vale.
Llavors s'ha avançat el primer grup una hora. Igualment, que a vegades estic una mica despistada, porto moltes coses al cap, però les meves companyes de turisme us ho explicaran i a les xarxes també ho posen. I en un començament es fa cada cap de setmana, eh?
Cada cap de setmana, d'acord.
Sí. Bueno, sí que va haver-hi un o dos caps de setmana a l'hivern que van haver de cancel·lar el tema de les restriccions, que es va, o un tancament d'aquests municipals o alguna cosa d'aquesta, però la intenció és continuar.
Déu-n'hi-do. Escolta, i com va sorgir la idea? Perquè a més, tu ets de turisme, però a tu les platges t'encanten. No pares,
sí.
Quan no és amb el corriol, estàs netejant plantetes, tu no atures la maquinària.
No, no, s'ha d'estar actiu. Jo també ara, bueno, pues mira, per qüestions personals, no, que ja el meu fill ja és gran i tot això, disposo de més temps, no? Si tinguessi dos o tres nens petits o nenes, doncs potser no tindria tant de temps. Però bueno, m'agrada aprofitar el meu temps lliure en el que m'agrada, no, que és la platja, m'agrada caminar, m'agrada sortir en bici, m'agrada sortir a passejar, i bueno, i ara com que estem en el projecte de renaturalització, doncs ens hem d'arremangar per tenir unes platges cada vegada més maques encara de lo que són.
Clar que sí, i a més que es puguin aprofitar, que es puguin aprofitar.
A més que és el que dic, no, que a vegades n'hi ha gent que es queixa de que han de renaturalització, trauràs coses, no, volem endreçar. N'hi ha espai per moltes coses, i per això posem un tancament per vegetació, per sorra i per fauna, però no vol dir que no es puguin fer altres coses. El que passa és que ha d'haver-hi un lloc per cada cosa, i n'hi haurà també, aquest estiu també s'han demanat autorització per posar xarxes de vòlei i totes aquestes coses, com sempre, però bueno, és compatible.
Clar que sí.
I pot haver una zona tancada per vegetació, sorra i corriol al costat d'una guingueta.
I tant.
Això està. O sea, no volem excloure, però també hem de tenir espai per la natura, que és el que feia temps que no es mantenia, no? I amb el Covid, tant en les crisis que hem tingut dels temporals com a la crisi del Covid, ens hem adonat que la natura és essencial per recuperar la salut i també per evitar totes aquestes, com diria, aquestes destrosses que estan fent els temporals. Nosaltres aquí hem tingut poques, hem tingut sort, però altres municipis estan destrossats. Llavors, què hem de fer? Doncs posar cada cosa al seu lloc, compaginar, però també protegir, perquè sense natura no n'hi ha salut.
Exacte.
I sense salut tampoc tindrem natura. Necessitem un litoral sa i saludable, per moltes coses. Sempre pot ser que n'hi ha una cosa no, que no hi té cabuda, no? Però bueno, nosaltres intentem posar el seu lloc i compaginar.
Doncs des d'aquí animem a tots els nostres oients del Penedès en Xarxa que si volen fer gimnàstica i a la platja, en un lloc preciós, doncs que enviïn aquest WhatsApp, que truquin, si no, a l'oficina de turisme del Vendrell i que s'apuntin. Marxa nòrdica, pilates, tonificació, és a dir, per coses no n'hi ha. Bàrbara, se'ns esgota el temps, moltíssimes gràcies, com sempre. I res,
igualment.
Anem parlant quan s'avanci una mica més el temps a veure quines novetats ens portes de cara a turisme.
I tant, i quan pugueu venir vosaltres també a fer una mica d'esport i salut, ja sabeu on estem, vale?
I tant que sí, ens apuntem. Moltíssimes gràcies, Bàrbara, una abraçada.
A tu.
Adéu. Adéu.
I la segona proposta és a Moja. Revisar els contes clàssics de tota la vida és la proposta que la companyia Viure del Cuento porta aquest dissabte. L'activitat l'organitza l'Ateneu Mogenc, amb l'ànim d'oferir una activitat familiar que es vinculi amb Sant Jordi. Per saber-ne més, Raimon de Cara, a Canal 20, conversa amb la presidenta de l'Ateneu Mogenc.
Doncs així és, Sílvia, ens aturem a ampliar una d'aquestes activitats en detall que es poden viure aquest cap de setmana, en concret al municipi d'Olèrdola, l'Ateneu Mogenc Fem Poble, programa Contes Desexplicats, perquè ens pugui desxifrar què significa aquest suggerent títol. Conversem amb la presidenta de l'Ateneu Mogenc Fem Poble, l'Elsa Vila, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Contes Desexplicats, què proposeu?
Sí. Doncs mira, els contes desexplicats són a càrrec de la companyia Vivim del Cuento i el que es tracta és dels contes de tota la vida que els hi donen com una volta i els expliquen pues, tal i com no els coneixem, no? D'una altra manera. Clar, puc dir títols, per exemple, i així ens fem una idea, no? Explicaran o tenen en cartellera La Caputxeta Forçuda, La Rateta que llegia l'Escaleta o La Blancaneu i els Set Nans Polits, Les veritats del Pinotxo, L'aneguet presumit, En Patufot, o sigui, són contes, aquests de tota la vida, el que passa que explicats d'una altra manera, una altra versió.
A càrrec de Vivim del Cuento, al pati de la capella Sant Cugat, aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda, i qui vulgui assistir, ja teniu experiència en fer en aquest emplaçament activitats en aquest temps de pandèmia, doncs ha de fer inscripció prèvia.
Sí, així és, perquè com que l'aforament és limitat, el màxim que tenim són 40 places, ja hem rebut inscripcions, estem al voltant del 60% pràcticament. També ens hem plantejat, si hi hagués més sol·licituds que l'aforament, doncs de fer una segona sessió, si fa falta. I també comentar-vos que en cas de pluja, com que és a l'aire lliure, o sigui, intentem fer aquests actes a l'aire lliure per complir les normatives i tot el tema de seguretat de Covid, però en cas de pluja ho faríem al local nou de Moja, que també per espai i amplitud doncs, també podríem encabir-ho.
I a l'hora de triar una activitat, en aquest cas adreçada a tot el públic familiar, a totes les edats, què és el que té en compte l'Ateneu Mogenc doncs, per això, per seleccionar doncs, aquesta proposta?
Bé, bueno, intentem seleccionar per diferents públics, no? El que sí que és cert és que fa temps que amb tot això del Covid i els confinaments que no s'han pogut fer gaires activitats d'aquest tipus, i tenint que venia a Sant Jordi, que en altres ocasions, altres poblacions també fan a vegades teatres no? dedicats al Sant Jordi, la Rosa, la Princesa, bueno, vam pensar que era una ocasió per poder oferir a les canalles, no? sobretot a la família, aquest tipus d'espectacles que són més adequats per ells. No? També s'ho mereixen, eh? Portem una temporada que crec que tota la canalla necessita també fer aquest tipus d'activitats. Eh?
i una proposta també amb contingut ideològic, per dir-ho així, perquè dona una altra lectura del que són els rols de gènere, també pel que apuntaves pels títols dels contes.
Sí, exacte, que siguin diferents del que s'ha viscut o conegut tota la vida, no? Sí, que no hi hagi...
I aquests contes desexplicats és la primera de les tres propostes que heu emmarcat en una setmana cultural dins d'aquest abril 2021, que ha de continuar després d'aquest dissabte, el dimarts, amb una activitat, en aquest cas ja més vinculada amb l'escola.
Sí, perquè en aquest cas la que ens explica els contes és una professora de l'escola, d'aquí del Circell de Moja, l'Aurora Dobles, que ja té aquests llibres publicats a través de la col·lecció de Mirall de Contes. És una col·lecció que el que fan és que els nens són els protagonistes, no, del conte, i en aquest cas ens ve a explicar el conte del drac i el conte dels gegants, que són els que ella doncs, ha publicat. No? Clar, aquest espai aquest espectacle és diferent perquè serà a la sortida de l'escola, l'espai on habitualment s'hi posa el bibliobús perquè tinguem també espai per tothom i a l'aire lliure, seguim cobrim, diguem, els protocols de Covid. I aquí sí que no cal inscripció prèvia, però sí que el que farem és obrir 20 minutets abans i així que vagin prenent, diguem, seient els nanos, no? És destinada més pels nens que no pas tant com l'altra, que és més familiar, no?
Aquesta és la proposta del dimarts a partir de les 5 de la tarda davant de l'escola Circell amb aquests contes de l'Aurora Dobles, el conte del drac i el conte dels gegants.
Sí, són els dos que ella ha publicat i que estan relacionats, suposo, amb la Festa Major. I d'aquesta manera, doncs, com que també tornem a relacionar-ho, no?, el drac amb Sant Jordi, doncs vam trobar que era adequat fer-ho a aquesta època. Mm-hmm.
Insistim, és una de les propostes de les tres que s'inclouen en aquesta setmana cultural i per tancar aquest tas d'activitats per Sant Jordi, doncs el mateix dia 23 teniu una proposta.
Sí, doncs amb això ja fa dies que li estàvem donant voltes. Va ser arrel d'un correu d'una sòcia, que això agraïm enormement, que els socis també aportin idees a l'Ateneu, no?, i que això ens fa créixer tots. I ens va fer aquesta proposta de guarnir, diguem, els balcons, finestres, portals de les cases per Sant Jordi, perquè, bueno, donar la situació, no?, donar una mica de color i de compartir el veïnat, doncs, que és la dia de Sant Jordi i que ho disfrutem, ho colorim, no?, ho posem... El que sigui, vull dir, la proposta és que la gent deixi anar la seva imaginació, pot ser amb mocadors, pot ser amb dibuixos, amb roses, amb el que vulguin, però que donem una mica de toc de color a la diada de Sant Jordi al poble, no? Al final, entre tots.
I convideu a que doncs, deixin constància d'aquesta feina als balcons, aportant les seves imatges doncs, a les xarxes socials.
Sí, sí, és una manera de participar, a part de fer l'acte en si, sinó que a més, doncs, si fan la seva foto, ens l'envien, la pengen, ens etiqueten, no? Al final és... I a més, per cert, que no me n'oblidi, és conjuntament també amb la comissió de festes, perquè també tenien pensat de fa temps, es veu, una idea semblant, i quan van saber que nosaltres ens ho estàvem plantejant, ens vam posar en contacte, ens vam comunicar, i vam acabar de lligar de quina manera fèiem aquesta proposta, que és més una iniciativa a participar, no entrem en concursos, ni, el que volem és que la gent, bueno, s'animi i col·labori, i entre tots, com sempre diem, l'Ateneu és fer poble, doncs fem poble i engalanem una mica, no, la nostra vila.
L'Ateneu fent poble, doncs, que té la complicitat del mateix poble, perquè cada activitat que promou, que organitza l'Ateneu, té èxit de públic, resposta de la ciutadania, com per exemple recentment s'organitzava doncs, uns tallers de marxa nòrdica i va haver llista d'espera, gent atesa i gent que no va poder ser atesa.
Sí, així va ser i de fet vam programar dos dies perquè ja ens ho esperàvem, perquè també ens ho havien mig demanat alguns socis i vam programar dos dies, dissabte i diumenge, i els dos dies es van omplir, eren 15 persones amb grups de 5 per complir també els protocols, per no anar, o sigui, quan ho vam fer a la muntanyeta, a l'aire lliure, amb tot l'espai, no?, per poder també encabir els 15 per grup, però després les marxes es feien amb grups individuals, no? I va haver gent que es va quedar a la reserva, ens van arribar més inscripcions de les que podíem ofertar, i ens estem plantejant, doncs, degut a l'èxit, I a més, pels participants que hi van ser, que també ens van dir que els hi va encantar i que potser els hi agradaria fer un pas endavant, perquè aquesta era la iniciació, no?, a marxa nòrdica, doncs intentar fer una mica més. Per tant, queda en cartell de l'Ateneu poder reprogramar o programar de nou marxes nòrdiques per aquí, aquest entorn que tenim la sort de poder disfrutar, no?
Sou una entitat que toqueu molts fronts, molts pals i tots bé, o com a mínim amb aquesta complicitat per part de la ciutadania.
Sí, amb això ho hem d'agrair i personalment també ho agraïm, eh? Quan la gent ve, estem molt contents de la resposta que ens donen tota la gent, socis, no socis, vull dir, participa bona part del poble, amb diferents públics, com deies abans, no? Ara és públic familiar, no? Doncs són diferents públics, s'estan reprogramant. Clar, hi ha hagut tallers que s'han hagut d'aturar per culpa també d'això del Covid, no? Doncs estem intentant reactivar altres tipus d'oferta, no?, d'activitats, perquè encaixin, diguem, amb tots aquests protocols, però que sempre, per sort, rebem aquesta resposta i ens anima a seguir endavant, a pensar i a buscar coses noves i diferents que ajudin al poble, no?, a sortir i a fer coses.
Com per exemple aquesta invitació a assistir a aquests contes desexplicats aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda a la capella de Sant Cugat al poble de Moja, la inscripció prèvia a l'adreça de correu electrònic de l'entitat.
Sí, ateneumogenc@gmail.com.
I una aportació, vaja, assequible,
sí,
econòmica, per assistir-hi.
Sí, els socis és un donatiu de 3 euros i l'entrada, diguem, és d'un adult i un infant. Si afegíssim un infant més, llavors és un euro més. I pels no socis són 5 euros i el mateix, eh? Entre un adult i un infant, i si ha de venir un altre infant és un euro més. Cada infant, diguem, addicional és un euro més, però sí.
Esperem que vagi molt bé. Elsa, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagi molt bé aquest dissabte.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.